Molt bon dia, a les 12 i 2 minuts. Avui és 20 de setembre i què tinc que dir-los? Que és divendres. Uf, que contents estem tots, eh? Un cap de setmana, un bon cap de setmana que ens espera per davant. Tinc així en l'estudi de Ràdio Vila-real a Maria Fajardo. Ella és vicealcaldessa en l'Ajuntament de Vila-real. Molt bon dia.
Molt bon dia a totes i tots.
Mire, avui he entrat en el tauler de l'Ajuntament de Vila-real i m'ha eixit un anunci que està penjat de baixes en el padró municipal d'habitants i són baixes per inscripció indeguda i aquestes baixes van d'ofici.
Correcte.
Val. N'hi haurà unes 20 persones, 30 persones que estan donades de baixa.
Del padró, efectivament, perquè se detecta alguna irregularitat o no se han pogut posar en elles en contacte per actualitzar dades. Aleshores, el que es fa és publicar-ho en el tauler d'anuncis per si algú es sent notificat que pugui anar a resoldre quina és la seva situació, perquè simplement el que pot haver passat és que siguin persones que en un moment donat estaven inscrites en el padró perquè estaven llogades en una casa i que ara doncs ja no visquen així en el poble i per tant ja no tenen eixe lloguer i en eixa casa, per exemple, ara vaig jo a inscriure'm perquè sóc la nova inquilina i veig que allí n'hi ha gent que no és de la meva família, aleshores ho dic no, és que eixa gent lleva-la perquè no viuen allí, ara allí visc jo i la meva família. I són qüestions d'estes que al final el padró, quan es revisa d'ofici, doncs es detecten aquest tipus de situacions i per això es posa en el tauler.
Està publicat en el tauler de l'Ajuntament. Jo convidaria que la gent entra per si de cas, perquè clar, se pot donar la situació de que una persona visca en un pis i decideix anar a viure, no sé,
pues a casa de sa mare,
per exemple, no? I que aquesta persona deixa d'estar empadronada. Deixa d'estar empadronada. I això té una conseqüència a l'hora de, per exemple, votar.
Votar perquè pots no estar adscrit a cap cens de lectors i per tant no tens cap taula assignada, encara que tingués dret a votar, evidentment, però no tens cap taula assignada, aleshores ho has de resoldre en els mesos previs per tal de que se t'assigne una taula a la que anar a votar.
O per exemple...
O el metge.
El metge que tu te decidisques d'anar a compartir la teva vida o te cases i ara resulta que tu imagina't que vols empadonar algú en ta casa. Tu arribes allí i diuen, no, tu no pots empadronar a ningú així perquè tu és que no estàs ni empadronar. Això també pot ocórrer.
Sí, clar.
Per tant, jo animaria que la gent consultara este padró. Maria Fajardo és regidora de Medi Ambient, també.
Sí, l'àrea de Medi Ambient també la porté jo.
Com se fa aquest estudi de l'ambient per a dir-nos si estem en un lloc òptim o no?
L'informe que se va fer ressò ahir en comissions informatives i que avui també s'ha fet ressò en mitjans de comunicació és de la qualitat de l'aire, és el que medeix la qualitat de l'aire. Així en Vila-real tenim instal·lades dos captadors automàtics que el que fan és ajudar-nos a mesurar uns valors que són el PM2.5 i el PM10 i també mesuren la concentració en l'aire de metalls pesants com el plom, el cadmi, l'arsènic o el níquel. Sí que són realment contaminants que tots tenim en l'aire, que tots respirem i que hi ha uns valors que no podem superar si volem considerar que el nostre aire és òptim per a la nostra vida diària i habitual. Nosaltres, així en Vila-real, tenim aquests captadors automàtics en dos punts concrets. Un és en el carrer Molí Bisbal, que és el que s'anomena com el Pou d'Amorós, sí, el lloc on el tenim, i l'altre està en el Camí Betxí, en el CTD. Són dos espais diferenciats de la ciutat, que entre ells també hi ha una distància considerable per tal de poder tindre dues àrees que mesurar i que estiguen diferenciades.
De cada quant de temps se revisa aquests indicadors?
Se emet un informe anual, però en aquest informe anual els valors que podem comprovar són de les mesures que s'emeten una vegada al mes. Aleshores veiem l'evolució, per exemple, en el que tenim actualment ja publicat i tancat, que és el del 2023, el que podem veure és com des del mes de gener al mes de desembre va evolucionant aquestes mesures d'aquests nivells de contaminació en l'aire. I la veritat és que és una qüestió que crec que hauríem de celebrar totes i tots, perquè des del gener del 2023 fins al desembre de 2023 sí que es veu una disminució del que són aquests valors que resulten perillosos i alarmants en el nostre poble. És a dir, se veu l'evolució descendent d'aquests nivells.
Estem dins dels valors normals?
Estem dins dels valors normals, sí, sí, sí. Els nivells de qualitat compleixen els valors que estan establerts per la llei, és a dir, una llei que és estatal i també europea, és a dir, que és una qüestió que tots els estats han d'estar adherits i nosaltres no som una excepció a Vila-real, i que crec que és un tema que preocupa prou a bastant gent del poble, perquè al final Vila-real no podem negar que és una ciutat industrial on estem envoltats de molta indústria, que al final veiem nosaltres mateixa com se meten fums a l'aire, però que també és cert que precisament les indústries més grans que tenim també al nostre poble, també les més menudetes, però les més grans, que a lo millor són les que més criden l'atenció en quant a dimensió i que ens poden preocupar d'alguna manera en aquests aires que emetem, han estat els darrers anys premiades precisament per la tasca que fan a l'hora de reciclar les matèries primes, de disminuir les emissions, de en lloc de fer vertits al riu com se feia antigament, doncs ara ells mateixos tracten la seva aigua i la depuren per poder reutilitzar-la. És a dir, que crec que aquestes emissions vagin en descendència, doncs crec que al final és una qüestió que s'hem de felicitar no només a l'Ajuntament, perquè crec que estaríem enganyant, sinó al final a les indústries que són les que ens envolten i que fan que la nostra qualitat de l'aire també siga l'adequada i que puguem ajustar-nos al que ens demana la llei com a municipi.
Era algo que sí que ens ha sorprès, perquè clar, el que veiem és molta fàbrica de ratxoleta i això ens fa que estem un poc preocupats. Sé que la normativa europea és molt dura i que també és veritat que les fàbriques de ratxoletes que tenim són fàbriques, diguem que són conegudes a tot arreu del món, i jo crec que seran les primeres que compliran aquesta normativa. També ens ajuda molt que tinguem un bon camp de cultiu, és a dir, que estiguem també envoltats de tarongers, perquè això fa que s'equilibri, no, l'ambient.
Sí, i ja li dic, no és només l'equilibri, que sempre és necessari tindre i comptar i disposar i estar ben cuidats i seus pulmons verds que tenim a la nostra ciutat, com comenta, amb el tema dels horts i dels cultius que tenim al nostre terme, però també és important, ja li dic, la tasca que se fa des de les indústries per tal de disminuir aquests nivells d'emissions i aquests nivells de vertits als nostres aqüífers. I això es fa amb mecanismes d'innovació, invertint molts diners, perquè això val molts diners, no ho pot fer qualsevol, però que sí que ha sigut una aposta ferma per part de la nostra indústria, i crec que això també ho hem de posar en valor. Ara bé, el que seria ideal, crec, o el que ens agradaria a totes, és que al final tots aquests camps, que ara mateixa també veiem que estan abandonats, doncs que tal vegada se farà una aposta real des del Ministeri, que és al final qui té la competència també en agricultura, i des d'Europa també, que al final és qui ens posa aquestes lleis tan dures, com vostè ha dit, doncs que apostarem fermament per mantindre els horts cultivats en els municipis, i això només s'aconsegueix amb els preus justos per als productors, que al final els productors són aquelles persones que han de treballar tots els dies, de dilluns a diumenge, han de cuidar d'aixòs camps per tal de que tots puguem estar ben alimentats amb productes de qualitat, i el que no pot ser és que se'ls pague de la manera que se'ls està pagant, que al final fa que el cultiu de la terra i aquesta tasca que se fa, que és tan dura a nivell físic, doncs no siga rendible, perquè els preus que es paguen són irrisoris, i qui s'acaba emportant els beneficis d'aquest cultiu dels horts siga precisament la distribuïdora i no qui els cuida.
Pues ja que estem demanant i fent peticions per als nostres citricultors, que els tenim, els posem en valor, també jo els pregaria, no sé si estan en ello, en què demanaren aquesta revisió catastral, que recordem que del 2006 no la tenim a la ciutat de Vila-real, i en el 2006 les coses valien, van comprar més cares de lo que avui dia se podrien vendre, regidora.
En 2006 el que va passar precisament va ser allò que es va reconèixer, o popularment se li anomenava el cadastrazo. El cadastrazo precisament el que implicava era això, que els preus de sobte, com que estàvem immersos en una bombolla immobiliària d'il·lusió i fantasia totalment falsa, ens va després explotar en la cara, perquè s'han quedat aquests valors cadastrals que el que fan referència és a una realitat, com vostè ha dit, que era una il·lusió i una fantasia de que tot podia seguir pujant, i mentre pujaven els preus de la vivenda i del sòl, no pujaven els sous, perquè els sous se van quedar igual. I de fet, anys després, el que hem aconseguit gràcies als governs d'esquerres que han governat l'estat espanyol, afortunadament els últims anys, ha pujat el salari mínim interprofessional. Però clar, la pujada del salari mínim interprofessional no ha fet que els convenis canvien, o que aquells que tenen titulació, tenen, o tenim, me puc incloure ahí, titulació universitària, doncs quan treballem en alguns sectors, com que no tenim el conveni adequat, només cobrem 100 euros o 80 euros més que el que és el salari mínim interprofessional, pel qual no se requereix ninguna qualificació a l'hora de poder exercir-ne. Aleshores, crec que el que cal revisar no només és precisament els valors cadastrals, que a lo millor poden fer que s'ajuste més a la realitat i que això acabe contribuint, en el cas de Vila-real i en el cas de totes les ciutats de l'Estat, en l'IBI, però damunt, en el cas de Vila-real, també en la taxa de FEMS, perquè al final nosaltres ens hem agarrat a valors com l'IBI.
Com l'IBI.
Aleshores, sí, per suposat, vull dir, podríem demanar que se faci la revisió cadastral i que no estiguem des de 2006, ja han passat molts anys, de fet quasi 20 anys que no es revisa.
Vostès quan van governar en el Partit Socialista en la primera volta, van dir que baixaran l'IBI, de fet el van baixar un 10%. Ara torna altra volta a governar el Partit Socialista, s'ha baixat l'IBI en aquest moment un 2%, ni ha previst més baixades d'IBI.
Clar, mira, precisament el que passa en Vila-real, fent aquesta cronologia que acabem de fer, en 2006, quan se fa aquesta revisió cadastral, l'IBI a Vila-real es puja un 20%. I després d'aquest 20%, nosaltres quan entrem a governar en aquest quadripartit amb el govern del canvi, se baixa, com vostè diu, un 10%, i després amb les majories absolutes de nou, igual que va passar en 2006 amb aquesta pujada del 20% amb la majoria absoluta del PP, doncs amb aquesta majoria absoluta que va vindre després, en aquest cas del Partit Socialista, també es puja l'IBI en dues ocasions. I ara, que és quan tornem a perdre aquestes majories absolutes i tornem, per tant, en el meu cas, a guanyar en governs de progrés i en governs de coalició que aporten frescura i llum a la foscor de les majories absolutes, doncs es baixa un 2%. Per a mi el 2% és la xifra, i ho vaig explicar l'altre dia també quan em vau donar l'oportunitat, el 2% per a mi és una xifra simbòlica. Sé que no és el que ens agradaria a tot el poble i a tots els veïns i veïnes, perquè al final quan ens toquen la butxaca ens agradaria que també ens la ompliren quan més millor, però el 2% és una xifra simbòlica del que ha pujat la vida en aquest últim any, atenent a l'IPC, i al final nosaltres el que hem fet és baixar almenys aquest percentatge que ha pujat la vida l'últim any. Però ho fem des de la prudència i la responsabilitat. És la primera vegada que implementem una taxa de residus a Vila-real l'any que ve, i no podem saber si aquesta taxa de residus estarà ben aplicada o no, atenent al que la legislació ens demana, que és que el servei de recollida, tractament i reciclatge de residus no ens costi diners a l'Ajuntament, perquè seria una il·legalitat. No pot ser deficitària la taxa, ha de cobrir la totalitat del cost del servei. Aleshores, fins que no l'estiguem implementant un any aquesta taxa, no podem fer una valoració de si la taxa està sent efectiva o no, per la qual cosa no podem assumir una baixada més gran de l'IBI, perquè l'IBI, com que és un valor, és un impost que es paga atenent a la superfície, a la progressivitat i a la capacitat econòmica, no se pot baixar ad hoc. Si se poguera baixar, anem a dir, es baixa a totes les famílies però es manté a les empreses i a les indústries. Es baixa a totes les famílies de més de, jo que sé, famílies nombroses, però a les famílies monoparentals no les baixem. No se pot fer això és il·legal. El IBI se té que baixar a tot el món per igual. Aleshores, clar, baixar un 2% el IBI a tots els veïns i veïnes, a alguns els suposarà 20 euros, que 20 euros és un sopar, que n'hi ha gent que no té pa sopar i, per tant, doncs estarà content de rebre aquests 20 euros, però és que 20 euros per a una superfície d'una indústria, només una nau, a lo millor són 400.000 euros menys els que ingressa l'Ajuntament de Vila-real. Per la qual cosa vull que entenguen els veïns i veïnes que un 2%, UAU pot ser molt poquet, però per al conjunt de tot el poble són moltíssims diners els que deixarà d'ingressar l'Ajuntament de Vila-real. Per això hem d'anar amb cura i amb prudència a l'hora de la baixada d'impostos. A nosaltres ens agradaria que aquest fora la primera passa de demostrar una vegada més que són els governs de coalició els que aconsegueixen, els governs de coalició on està compromís, els que aconsegueixen baixar impostos, i ens agradaria que fora la primera passa, i no podem avançar quina seria la baixada que ens agradaria fins a que no portem un any rodant amb la nova taxa implementada.
Quan estem parlant de naves, les naves no estan com a ben rústic, estan com a...
industrial.
Com a bé industrial.
Efectivament.
Cal recordar que en Vila-real el bé rústic està en 0,30. Per exemple, en puestos com Soneja està a 0,80.
Correcte.
El rústic, eh?
Sí, sí.
És que no és el mateix el rústic que l'urbà, i l'urbà en Vila-real és 0,71, i en Borriana, per exemple, és un 0,72. És a dir, mirant puestos, ojo, en Borriana el fem a part.
En Borriana n'hi ha taxa implementada de FEM, sí. I a més, en Borriana, si no m'enganya, també és taxa única.
Pues Maria Fajardo, vicealcaldessa de Vila-real, gràcies per haver estat així.
Gràcies a vosaltres per convidar-nos.